Bona tarda a tothom aquí a la cita mensual, una cita que fem cada mes a partir de les 4. Avui el tren ha arribat una mica tard, però estem i en podem pujar al Priorem Priorat, aquest programa de persones, recursos, iniciatives, organitzacions, rutes, espais naturals, museus del Priorat, aquí amb vostès, aquesta tarda. El proper 25 d'abril, el proper dijous, el primer dimecres, perdó, a les 7 de la tarda al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, la delegació de Tarragona, Ramon y Cajal, es farem presentació, serà en realitat tres presentacions. El full de ruta, que és una sèrie d'activitats que donarem a terme a les comarques meridionals de Catalunya durant aquest 2012, en adhesió a la Tarragona, capital de la cultura catalana, perquè realment el turisme ens vingui a veure, no sols a la ciutat, sinó a tots els voltants, al Priorat també, al Priorat, dins d'aquest gran projecte. També hi haurà l'exposició de 30 anys d'investigació psicopedagògica i que, a més, una proposta a tots els psicòlegs i psicòlegues de Tarragona i demarcació, Reus i comarques, com les psicologies, perquè les psicologies n'hi ha de moltes classes, psicoanàlisi, conductisme, cognitivisme conductual, etc., poden ajudar a les persones. Això serà el proper dimecres, dia 25, a les 7 de la tarda, al Col·legi Oficial de Psicòlegs. El dia 26, el nostre viatge a SP2, el nostre planeta imaginari. Parlarem sobre les muntanyes del Montsant, la nostra serra, la Serra del Priorat, i això serà a la Biblioteca Pública de Tarragona. Biblioteca Pública de Tarragona, a les 7 de la tarda, el proper 26 d'abril. Seguim amb el nostre programa. Ara, tot seguit, sentirem el número 2, la intervenció que vam fer a l'AMPA. L'AMPA, una xerrada al voltant de la influència de les noves tecnologies en l'ensenyament i sobretot en l'educació, els pares i les mares, com podem nosaltres saber el que fan els nostres fills i filles i com els nostres fills i filles poden participar. Ara, tot seguit, el debat final. Pres. Bé, què has après tu, per exemple? Has conegut gent jove, nova, no?
Sí.
No? El Roger, per exemple, no?
Sí.
La Maria Cinta. I què més?
Jo he après, agafant les teves paraules, doncs que els nanos aprenen globalment. I que, per tant, aquesta globalitat té la seva part positiva, la teva edat que no és tan positiva, i que, per tant, hem d'assumir la responsabilitat que tenim de compartir amb ells per orientar-los a que vegin quines són aquests aspectes positius. Els recursos de les noves tecnologies.
Els recursos, però l'aspecte de tenir confiança i que també els nostres fills i filles ens expliquin el que fan per a internet, de tant en tant, o ho sapiguem, i que si tenen un problema que ens ho comuniquin, tinguem la confiança que ens ho comuniquin, no? Seria més o menys. Vostè vol dir alguna... Vostè? Què ha après avui? Què m'ha après avui? A veure, què m'ha après?
Yo he aprendido que hay muchos puntos de vista sobre diferentes temas. He aprendido, hacía mucho tiempo que no oía hablar de Paulo Freire, y yo creo que lo más importante que enseñó Paulo Freire es que hay que tener sentido crítico, porque desgraciadamente yo creo que es lo que hemos perdido absolutamente en esta sociedad. O sea, los ciudadanos no tenemos sentido crítico ninguno, vamos dando bandazos y absolutamente estamos manipulados por lo que dicen unos y otros. No hablo ni de derechas ni de izquierdas. Y yo creo que lo más importante es que mantengamos el sentido crítico y lo que hemos oído hoy, pues yo hay cosas que estoy de acuerdo con vosotros y otras que estoy completamente en contra. Pero creo que lo que más me ha aprendido es que tenéis vosotros un punto de vista que me parece interesante, que puede ser diferente al mío, pero que hemos de enseñar a los chavales a pensar por sí mismos.
Muy bien, muy bien, a pensar por ellos mateixos. com a futurs ciutadans i ciutadanes del nostre país que hem de tirar endavant el Titanic, o en marxa. No? Jo també he après que un pare de la Lampa també pot dinamitzar i pot estar així amb nosaltres i aprofitar els recursos. Un objectiu que seria és conèixer bé els pares i mares i si davant de projectes o coses que tinguem, aquí tenim enginyers, tenim un munt de recursos, de pares i mares que dominen molts camps, que potser podria ser per intercanviar aquests camps. És a dir, avui hem parlat de a nivell més educatiu, però en altres moments podem parlar d'altres coses. Després, algú vol dir un altre suggeriment? Per exemple, la Dolors, avui hem après, m'ha motivat de que podem analogia de l'alfabetització del segle XX a l'alfabetització del segle XXI, no?
Naturalment, naturalment, perquè com es veus començat abans, les noves tecnologies ens han portat a un coneixement nou i aquest coneixement nou s'ha de poder aplicar.
És un altre repte que teníem en marxa, no? I la Maria Cinta doncs, ha estat de testimoni com una inventora de cervical, del camp de la cervical, del dolor que ella va patir i que ens ha servit a nosaltres també com a punt de referència de cara a el que seria els nous moments, els nous canvis, les noves formes d'aprendre, les noves formes d'ensenyar, les noves formes de relacionar-se, però amb aquests nivells que heu parlat, és útil, instrumental, l'estil de vida, quan ha hagut la imatge aquella que heu dit, una habitació a l'altra, és molt important això, que hi hagi una distribució del territori, però ella ha dit, no sé si ho heu fixat, bueno, i les relacions familiars, també hi ha d'haver moments en què la família se reuneixi a la taula, hi hagi comunicació, a part d'això, perquè si no llavors emmalalteix el sistema, no sols la nostra ment, sinó les relacions del matrimoni o la família o de les nostres relacions entre nosaltres. Voleu dir alguna altra cosa més?
Jo sí. Digue'm. Jo crec que aquí s'està parlant d'una joventut, d'una determinada edat, i penso que als nens se'ls té que prestar atenció des de més petits encara, perquè queden molt marcats. O sigui, jo ara en aquests moments conec concretament un cas d'un nen de 4 anys que el tenen de portar al psiquiatre. Això em sembla una barbaritat terrible. Tot perquè els pares no saben tenir l'atenció adequada amb aquest nen perquè ha nascut una nena que s'emporta tota l'atenció i el nen es veu relegat.
Mira, a l'octubre vam fer unes jornades a l'Institut Municipal d'Educació i va vindre el doctor Llué, que és el coordinador de pediatria del Joan 23, i en aquesta línia, és a dir, a veure, si convé, convé, però sí que avui anem a urgències i coses que potser abans, amb la relació familiar, amb el sistema de contenció o una altra relació afectiva, doncs potser no hi havia tantes coses com avui i les urgències se col·lapsaven quan coses que potser amb una tila o una altra història doncs se podria haver. Doncs bé, si no voleu, ja esteu tots, doncs tanquem avui. Moltes gràcies per participar en aquest fòrum i fins la propera. Aquest va ser el fòrum, un fòrum final improvisat, perquè les gravacions, si gravem, tots els radioients que esteu escoltant, quan s'ha de fer alguna cosa així, si ho has de planificar molt, també és més costós de temps i tal, i això és improvisat, és agafar allà al final. Havien intervingut la Dolors Roger, professora de la Universitat de Rovira i Virgili, en Víctor Pomerol, que em va acompanyar en la part de pare, més que pare, ja que també és mestre i és director dels Àngels de Tarragona, però, i també va intervenir també la Maria Cinta Castelló, que ella va patir una malaltia derivada d'un accident, va tenir les cervicals molt malaltes i ella, doncs, per mig de l'estudi i la investigació, va descobrir un aparell que ara amb 80 anys doncs, està esplèndida. I ara el propòsit que té és trobar gent que pateixin de cervicals perquè diu que provin el que ella va fer i que si algú estigués interessat, doncs nosaltres aquí des de Ràdio Falset, el programa Priorem Priorat, o bé escrivint-nos a info@cooperis.cat, estaríem molt agradables d'explicar-vos en què va consistir aquesta experiència. Vam parlar a nivell, com ja ve Sant Jordi, de la literatura Titanic, és una metàfora, quan realment doncs, tenim una situació confusa, però això no vol dir que tots tinguéssim d'acabar com el que va passar passar a la història, però sí que hem de, el diumenge passat va fer 100 anys d'aquest fet i és important considerar per què es va equivocar en aquell moment, en aquell terrible accident. La prevenció era totalment caòtica, els bots que tenien els que estar allí previsibles no hi eren, va haver, és tot que a les escoles i instituts s'ha treballat aquest tema. I bé, més que res, també ha tocat el tema dels més petits. Heu de pensar que les investigacions de les quatre universitats catalanes i de més universitats, però sobretot la de Girona, sobre la Fundació Carmen Xifré, Vidal i Xifré, que porten, és de 0 a 3 anys, és quan es fa la planificació cerebral suficient per als aprenentatges posteriors. Si un nen o una nena de 0 a 3 anys fa lo que l'estimulació, l'afecte, la protecció que té, marca per tota la vida. Seguim el nostre programa. Ara tot seguit, el número 3, nosaltres, uns alumnes que estan portant a terme un hortet com a projecte d'aprenentatge. Bé, estem aquí a l'UCE, a l'Institut Martí Franquès. Aquí tenim les professores.
Com et dius?
Encina. Marta.
Doncs bé, tant una com l'altra, gràcies per poder invitar-nos a poder venir aquí a parlar de... De què hem de parlar?
De què?
De l'or.
De l'or.
De l'or.
Molt bé. De l'or. Per tant, ara, primer de tot, direu el vostre nom.
Pau.
Enric.
Walid.
Més fort.
Walid.
Luis.
Brian.
Àlex.
Més fort, vinga, digue'l més fort.
Àlex,
eh? I així d'aquesta manera, el que estan escoltant, que sereu vosaltres mateixos, que també us escoltareu, ho sabrem. Eh? Llavors ara li preguntarem a l'Enric, què esteu fent? En quin projecte treballeu?
Pues estàvem, això, el projecte era de l'or i vam fer un... Bueno, aquí,
joder. Vau fer? Què vau fer? A veure, què vau fer?
Vam estar explicant en el blog això de l'or i el que vam posar era, va ser, vam explicar això del projecte de l'or, que era...
Què teníem que fer primer a l'or? Què fèieu?
Pues regar les plantes.
Regar les plantes, per tant tenim plantes, no? Ah. I regar. Quines plantes tenim?
Les de les patateres, les del tomaquera, la del pebrot...
Pues són una colla, eh? Són una colla. Aleshores, tu quina feina fas?
Regar les plantes i les...
I què més? I què més?
I només.
No? Regar les plantes. Tu també? Què fas?
L'ajudava a regar la planta a ell.
A ell. És a dir, treballeu en cooperació, no? Feu treball cooperatiu. Un ajudeu a l'altre, no? En grup. Però ha de regar per regar o és com quan cuinem arròs, que posem massa arròs, se pot fer malbé la cassola? Ja sabeu que l'arròs no se pot posar massa. Hi ha unes mesures, no? Segons els litres d'aigua que posem, no? Però, què hem de fer, per tant?
No hem de regar molt, hem de saber la quantitat exacta que es necessita i les hem de cuidar, les plantes, perquè si no es moren, evidentment.
I això, per saber la quantitat d'aigua que hem de regar, això qui ens ajuda? Quina ajuda? Les matemàtiques o ens ajuda l'alternativa? A què faràs recurs, tu?
Ens ajuden les matemàtiques.
Ah, bé, molt bé, les matemàtiques, perquè amb les matemàtiques sabem la quantitat d'aigua que hem de posar.
Sí.
I llavors, a veure, qui em podria dir quina quantitat d'aigua amb una planta petitona que li hem de posar, més o menys? Quina quantitat? A veure.
Un mig got d'aigua.
Mig got d'aigua, però sense passar-se, no? Perquè si li posem massa, què li pot passar? Què li passa a una planta si li posem massa?
Pues que s'ofeguen.
Se pot ofegar igual que les persones. Igual que les persones. El que passa que és un altre tipus d'ofegament. Perquè si nosaltres ens ofeguem nosaltres, és perquè ens entra aigua als pulmons. Sí. Però la planta no, la planta es podreix les arrels. Ho saps o no, tu? No ho saps? I tu? Sí, no? T'ha passat mai d'una planta que s'ha fet malbé les arrels?
Sí.
En quin cas?
A veure, que jo estava con mi planta i lo dejé afuera y estaba lloviendo mucho.
Ah, veus? Per tant, la humitat és dolenta i per tant, el que ha dit el Pau és tota la veritat, que no hem de tindre en compte la quantitat. Què més coses que feu a l'hort? Què més? Heu fet fotos? Heu fet fotos, no?
I les hem planjat al nostre blog, que jo era el que... Bueno, era un que redactàvem el que fèiem al dia i, per exemple, ahir vam plantar, bueno, vam fer les fotos, vam explicar el que havíem fet i al principi de tot es van tindre una sèrie d'accidents que es van robar unes patates, però bueno, ja està solucionat.
O menys, són petits accidents que es poden arreglar, no? Que es poden arreglar i es poden prendre mesures, no? Vale. Perdonat, molt bé. Ara un se desplaça en el sentit de que té que fer una tasca. Per tant, ja està? Vols dir alguna altra cosa per acabar? Estàs content?
Clar que sí.
Sí? Molt bé. I tu? Estàs content?
Sí.
Digues sí.
Estic content.
Vale, doncs ara diem tots. Escolta, estem contents?
Sí.
Com es diu el nostre projecte? Ben fort. Com?
L'Hort.
L'Hort. Digue-ho també. L'Hort. Doncs a l'Hort, aquí, a la UCE, estem, la UCE és una aula, perquè vosaltres aneu a les classes a fer coses, no? Socials i naturals, i estem amb nosaltres amics i amigues, no? Tenim amics i amigues. Per tant, vosaltres avui heu participat al programa Priorem, les veus de totes les persones, perquè vosaltres sou persones i també podeu explicar. Moltes gràcies, fins una altra.
Adéu.
Gràcies, digues. Sí, aquí hem escoltat improvisadament també. A veure, saben que anem, però a veure, avui també sortiran botigues, una botiga de Falset, si tenim suficient temps, altres intervencions. Les persones, quan ens pregunten, també ens costa, però això és, en aquest cas, són persones que hem anat entrevistant i que són la primera vegada que surten per la ràdio i és la primera experiència en aquest camp. Ara passem a Sant Jordi, i per tant, Joan Gené i Joan Quim Bendicho van ser protagonistes a Tarragona i Joan Gené també aquí a Falset presentant el seu nou llibre, que li desitgem molta sort i que farem un pas endavant que il·lustri aspectes que ja vam presentar en programes anteriors i que tingui molta sort en aquest dia de Sant Jordi, el dia d'apreci a la cultura i coses que tenim molt a prop, com un sojor a Baden-Baden, que parla també d'indrets de les nostres comarques. Ara tot seguit passarem al número 5, que es parla de la... van intervenir Gemma Polo, en Ferran Mestres i Alfonso Salcedo. Això al voltant de l'oci creatiu, persones que fan coses fora de la feina, fora d'activitats creatives, sobretot, i potencien la cultura. Petites cultures, com abans, petits hortets que serveixen per ajudar a viure. Tot seguit, aquí, Gemma Polo, Ferran Mestres i Alfonso Salcedo, el número 5. Avui dia 17, aquí a Cabassers, estem portant a terme una taula redona al voltant de coses del poble. Aquí entre nosaltres tenim...
Gemma Polo, presidenta d'Open Dharma, l'associació Open Dharma, amb seu a Catalunya, la Índia i Estats Units.
També ens acompanya a nosaltres avui també un company que es diu...
Alfonso Salcedo.
La teva afició?
Mi afición son los caballos.
Los caballos, muy bien, hablaremos de los caballos y tu afición. Y la música. ¿Qué parte de la música?
¿Qué parte que te refieres?
Bueno, ¿qué instrumento?
Ah, bueno, yo toco la percusión, toco batería.
Muy bien. Y también tenim, porta 12 años aquí en aquesta empresa de servei de cara a l'oci, a l'esport i la natura. Què és?
Bueno, soc en Ferran Mestres, però no tinc cap empresa d'escalada ni cap voluntat de que sigui una empresa.
Molt bé.
Soc escalador, diguem que he portat l'escalada que vostès podríem dir, però cap voluntat d'empresa. Ni...
No, no és una empresa, això queda clar, que és una afició, no?
Sí, és una afició que evidentment doncs, el fet que jo hagi portat l'escalada aquí doncs, vol dir que pot venir altra gent a escalar, però també vull deixar clar que per mi el més important és la natura, no la meva activitat. En aquest sentit, doncs, no voldria que l'escalada fos un motiu turístic, podríem dir-ne. Això, doncs, vull deixar-ho clar d'entrada.
Molt bé, doncs ara anirem aprofundint dels tres temes que hem presentat. En primer lloc, doncs la Gemma explicarà que has comentat que tens la seu a Catalunya i també a la Índia. En què consisteix això?
Bueno, és Open Dharma, és una associació que bàsicament ens dediquem a... és sense ànim de lucre i ens dediquem a oferir recessos i de meditació, bàsicament. I sempre dic que el que en realitat el que fem és que ensenyar a meditar és bueno, crear l'espai i donar el suport perquè la gent s'atreveixi a mirar cap endins.
Vosaltres us baseu en alguna escola de la Índia? És el budisme o es té relacionó amb tècniques orientals?
Intentem no venir de cap línia. O sigui, intentem, tenim bagatge humà, el nostre propi bagatge humà, i sí que és cert que doncs, nosaltres mateixos hem estat doncs, practicant tècniques que venen del budisme o de l'hinduisme o del cristianisme, però intentem, no diem aquest és el camí, sinó que oferim unes eines i cadascú, o sigui, el que cadascú li ressoni doncs és allò el que val, el que ha d'agafar de dins i fer el seu propi camí.
Llavors és una tècnica de creixement personal, podríem dir, que heu agafat unes quantes de la vostra coneixements que heu tingut a nivell de les experiències,
sí.
I feu cursets, no? Feu cursets. Quins cursets? Tenim aquí també l'Alfonso, que el tenim tots conegut, que fa 35 anys, no?, que estàs aquí al poble, i que realment tens afició als cavalls. Des de quan ha sortit aquesta afició als cavalls?
Bueno, pues la afición del caballo la verdad es que surgió hace 7 años y la verdad es que yo no sabía lo que era un caballo. Yo sabía que un caballo era lo que estaba debajo de un indio. Es decir, veía películas de indio y digo, debajo hay un caballo. El hecho fue que yo compré un caballo y la verdad es que no sabía lo que era, si era macho o hembra.
¿Pero que te tocó en el sorteo o qué? ¿O no? ¿Qué?
Yo tenía un total desconocimiento de lo que era el caballo. Lo compré por hobby, porque aquí en el pueblo tenía que tener una actividad, ¿no? La actividad, pues la naturaleza me gusta mucho. Y andar, caminar sobre la naturaleza y descubriendo pueblos, descubriendo caminos, descubriendo todo esto. Y yo pensé, pues si me compro un caballo, pues igual me ayuda a caminar y me ayuda a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero tenía un total desconocimiento de lo que es el caballo. De hecho, lo que yo he aprendido del caballo me lo enseñó Carmen Ferré, que es una chica que tuvo una hípica en Falset. Y bueno, y llevo 7 años con el caballo y no es que yo sepa gran cosa, porque ahora después de 7 años empiezo a conocer el caballo. Empiezo a tener un pequeño conocimiento porque son animales muy complejos. Y si te has de meter en su mundo, pues es muy complejo.
A través de los caballos y la cura que tienes, també fas activitats de cara als nens, a les nenes, fas activitats obertes al públic,
sí,
no?
Sí, el hecho es que yo estoy aquí, se puede decir jubilado, quizá a la fuerza, no a la fuerza, pues es de risa porque yo he renunciado a ser una persona mayor, a ser un adulto. Es decir, tengo 65 años y ahora lo que quiero es ser un chiquillo. Fuera de responsabilidades, fuera de problemas. Junto con mi mujer hemos tenido 5 hijos, he vivido en Barcelona, una cantidad de responsabilidad y trabajo fuerte. Estamos liberados de todo esto y yo por eso ahora no tengo ninguna responsabilidad, decir, que representar como adulto, nada más que vivir, se puede decir, debido también a unas enfermedades que he tenido, que aún las tengo, las voy superando, y esto me ha hecho ver que realmente la vida es muy importante, muy bonita para poderla vivir. Y ahora que estoy libre de todo esto, pues quiero ser un chiquillo. Y entonces sí, tengo aquí unos cuantos chiquillos, chicos, chicas y todas, que me da mucho la tabarra, por cierto.
Bueno, pero te lo pasas bien y tienes el derecho a ser lo que seas, por lo que lo decides tú, y te lo pasas bien. De la música, ¿cuántos años llevabas en la música?
La música llevaba, pues mira, te puedo decir que la tengo en la sangre desde que nací, solo que desde que empecé a tocar o a hacer algo, pues ahora uno como el 1990 más o menos.
Bé, tenim aquí en Ferran. El Ferran té a Cal Ferrer. Allí organitzeu, no, les escalades, no, els projectes d'escalada, no, de gent aficionada que ve aquí al poble.
No, no organitzem res. Aquí qui ve a escalar, doncs, ve pel seu compte.
Ah, venen pel seu compte.
Nosaltres el que hem fet és, diguem, preparar el terreny, no, perquè la gent pugui escalar, però més enllà d'això, doncs, la gent ve per lliure. En el refugi, el que sí que és una mica, doncs, un centre de trobada, la gent hi pot dormir, si vol, el que passa és que, evidentment, no és un negoci, no volem que sigui un negoci, tampoc, perquè és impossible que un refugi sigui un negoci, no pot legalitzar-se un refugi, bueno, és molt difícil.
Sí, en aquests moments només hi ha associacions o bé diversions.
Som una associació, realment, això des de fa molt poc, però ja perquè veieu, jo crec que el nom de l'associació, que suposo que no coneix ningú perquè tampoc no ens hem donat a presentar gaire, l'associació és l'ANEC, Associació Naturalista d'Excursions i Escalades de Cabassers, i deixant molt clar que per nosaltres l'escalada o el anar per la muntanya no pot passar per davant de la natura. De fet, jo segurament si escalo és en part, doncs, per això, per disfrutar de la natura. En aquest sentit també he de dir que els que fem aquesta associació, que som tres persones, només vull dir que diu associació per dir-ho d'alguna manera, bueno, pues, som una mica la contracultura de l'escalada, realment, aquí a Cabassers. No ens hem apartat una mica d'aquest corrent majoritari de l'escalada. Bueno, suposo que si parlem del Priorat, doncs la gent deu conèixer Margalef, deu conèixer Siurana. Nosaltres ens hem volgut apartar conscientment de, pues, d'això que parlava abans, no? De la promoció turística de l'escalada, de veure l'escalada com algú per treure'n un profit. Evidentment que pot ser un complement turístic, sens dubte, però jo com a president de l'associació que sóc, crec que el turisme a Cabassers s'ha de basar en la cultura de l'oli i del vin, la cultura pagesa, en explicar aquesta cultura i en el paisatge. En aquest sentit, doncs, penso que l'escalada o l'accés d'escaladors no ha d'afectar aquest paisatge, com jo crec que succeeix a Margalef, sobretot. Llavors, no organitzem res, no? Nosaltres, pues, fet això, creat els llocs per escalar, els hem divulgat, a vegades, i això és una autocrítica que em faig, a vegades massa, fins i tot, i senzillament, doncs, la gent pot venir al refugi a buscar la informació i si té, doncs, alguna necessitat d'això, doncs, necessita lloc per dormir, doncs, li oferim lloc per dormir. Que de totes maneres a mi en el refugi, quan més bé m'ho he passat en el refugi, quan més bé, quan més útil m'he sentit, podríem dir, doncs, quan ha vingut gent caminant amb una motxilla, no, han arribat i, doncs, han trobat lloc per dormir, no? El que us deia, no volem ser un establiment turístic.
Molt bé, això és molt important perquè la majoria de gent, ara no és per fer enquestes, però el 90% de la gent del poble es pensa això, que teniu, ara, per tant, està molt clar, que és l'associació de l'ANEC, que feu un servei de persones que venen aquí i van a escalar pel seu compte i que llavors, si es vol quedar algun refugi, vosaltres la feu acompanyament. Vosaltres també ensenyeu a fer escalada?
No ensenyem a escalar. Ensenyar a escalar, bueno, jo ho podria fer, sens dubte he ensenyat molta gent a escalar, però amics meus, no? Podríem dir, és dir, tot el que és l'ensenyar a escalar, doncs està tot molt reglat, no? Vull dir, seria intrusisme, podria arribar a anar a la presó per organitzar cursos d'escalada sense les titulacions, són unes titulacions que s'han de tenir, s'ha d'estudiar, vaja, no? Llavors no ensenyem a escalar, no. El que sí que jo, com a aficionat a l'escalada, podríem dir-ne, bueno, diguem que la meva empremta es veu, no, en les vies d'escalada que hi ha a Cabassers. Quan tu prepares unes vies per escalar, doncs deixes la teva empremta i aquí, doncs, com a escalador he anat canviant amb els anys i ara, doncs, el que estem fent és un tipus d'escalada que podríem dir escalada tradicional, que el que busca, doncs, és això, no, respectar l'entorn com no sempre fa l'escalada.
I aquí, doncs, hem sentit, hem escoltat a Gemma Polo del Centre d'Armaloca, Ferran Mestres de l'Associació Naturalista d'Excursions i Escalades de Cabassers i Alfonso Salcedo. Altres formes de divertir-se. No totes les persones pensem igual ni totes les persones volem el mateix, però aquest programa és obert a totes aquelles persones amb aquest respecte, amb aquesta identitat que nosaltres ens plantegem, ens diem davant de la vida, veiem la natura d'una manera, uns altres la veiem d'una altra. Ara, això sí que tots coincidim que l'important és que vingui gent al Priorat, però que vingui també respectant la natura i l'entorn social i cultural. I seguim aquí al nostre programa, el nostre programa que anunciem que el dia 26 de maig a les 7 de la tarda donem a terme un fòrum d'internautes comarcal sobre totes aquelles persones de totes les edats que pengen a internet coses del seu propi poble. poble, que pot ser doncs, fotos de monuments, ermites, de lo que faci falta, o també d'iniciatives ciutadanes, com formes de cultura alternativa, formes de divertir-se de forma constructiva i que tot sigui basat en el respecte entre uns i les altres persones. Ara seguirem aquí amb el programa. Unes estudiants que fiquem el número 7, unes estudiants que vam trobar al fòrum, al Caixa Fòrum, en aquest cas, parlem de drogues. Els vaig fer una entrevista espontània que tot seguit escoltarem. És la Carla Melissa.
Bé, estem aquí a la Caixa, aquí a la Caixa Fòrum, a l'exposició de les drogues. Hola, bones tardes.
Hola.
Hola.
A ver, habéis visitado la exposición, ¿no?
Sí.
¿Y qué os ha parecido?
Muy entretenida y muy informante.
Informante, bien. Muy bien.
Informativa.
Sí. Informativa, sí.
¿Sí? ¿Habéis aprendido algo antes de entrar hasta ahora, de entrada hasta en este momento, o ya sabíais esto?
Sí, yo al menos he aprendido mucho, en especial hay una sala donde hay cuerpos humanos, bueno, está el tórax, y se ve más o menos en dónde afecta la droga, que por ejemplo la cocaína o el cannabis y estas cosas.
Muy bien, ¿y tú por tu parte?
Sí, más que nada eso, en qué afectan las drogas, qué partes del cuerpo, los efectos secundarios que pueden tener, por la mayoría de las demás cosas un poco sí que se saben, pero eso es lo que más llama la atención.
En Tarragona, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estudiáis?
Yo estudio bioquímica y biología molecular en la URB.
Yo estoy estudiando un ciclo superior de administración de sistemas informáticos.
Bien, ¿qué cosas os ha gustado más de Tarragona?
A mí de Tarragona, que tenemos la playa. Y la gente es muy maja, ¿eh?
Sí, sí. O sea, el carácter de la gente, sí. Y la playa. ¿Y sí. ¿Qué más?
A mí me gusta mucho que es una ciudad muy tranquila. No es como Barcelona, que siempre hay mucho movimiento. Es una ciudad que puedes salir, estar tranquilo en un bar o paseando.
Y aparte, al ser más pequeña que Barcelona, por así decirlo, hay más seguridad. Aunque también hay que confiarse, pero es verdad que uno se siente más seguro en Tarragona.
¿Cuánto os falta para acabar la carrera o los estudios?
Yo recién empiezo, ¿eh?
¿Empieza?
Sí, recién este es mi primer año.
Yo también, este es mi primer año. ¿Y
qué estáis? ¿Dos años o así? ¿O cuánto tiempo estáis por aquí?
Yo estoy viviendo aquí.
Ah, bien, vives
sí,
aquí.
Ya.
Y yo de momento también.
¿Y sois sudamericanos, no?
Sí.
Bueno, pues es un placer poder hablar con vosotros y que estéis aquí y que residáis y que os sintáis como en casa. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, adiós.
Igualmente, gracias.
Després vam seguir la conversa amb aquests dos hispanoamericans que estan estudiant precisament, que han vingut d'Hispanoamèrica i estan estudiant a la URB, i els vaig parlar del priorat, eh? I ells van dir, home, el dia que ho fiquis, ho digues i tal, i també van parlar molt bé. Volen conèixer també la nostra comarca, perquè a fora hi ha molta gent que encara, també com aquells que han de parlar per primera vegada a la ràdio, també és la primera vegada que poden visitar la nostra comarca. I ara, tot seguit, passarem a escoltar, teníem d'escoltar el cervell, com funciona, gràcies a la Fundació i la Caixa Fòrum, però bé, no ho deixarem per un altre mes, i també, també donem records de Guillem Gaudet. Guillem Gaudet és un mestre de l'argelina polimèrica que fa adornos, prepara molt bé aquest tipus de material i que substitueix la plastilina i té uns avantatges. Nosaltres volíem fer alguna cosa sobre el Montsant, a veure com ho podríem fer, i després ja sentirem un altre cas, el Josep Ferrer, que farà també té un projecte en marxa. Per tant, ara passem a Carles Ribas. Carles Ribas ens parlarà sobre el problema de l'Aerovegas, aquest projecte que se n'ha parlat setmanes enrere i que la seva posició des dels centres d'estudis del Baix Llobregat i també el trasllat que va fer a la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, realment val la pena escoltar-lo.
Quan em diràs què vols que...
Sí, mira, estem aquí a Ulldecona, avui a una trobada del govern de Junta, de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. Estem aquí amb el sotspresident, en Carles Ribas. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Quins aspectes més importants, bueno, avui hem parlat, però s'ha tocat el tema del projecte turístic, no? Turístic comercial que es farà, que es diu sota el nom de Las Vegas.
Eurovegas, sí.
Eurovegas, no?
És aquest nom que li han donat, sí. És un projecte que tindria, sembla, una implantació del Baix Llobregat, també hi ha una alternativa a Madrid, però que seria una destrossa total del que és la comarca del Baix Llobregat. Llavors, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que és el que presideixo, a més de ser vicepresident de la coordinadora, doncs va fer una declaració ara fa uns dies, el dilluns concretament, amb Junta, que manifesta una clara oposició per moltes raons, però entre altres, diguem-ne, territorials i també pel concepte propi del que seria, doncs, una espècie de gran parc temàtic del joc i més aviat de tot el que porta associat, que no té res de bo.
Que no té tant de valor, no té valors només educatius ni culturals, sinó que és una, més aviat la jugar a l'atzar i el consum i el joc del capital, no? El capitalisme i l'especulació dels terrenys, no?
Sí, és, bueno, ja ho has dit, vull dir, és això, vull dir, el tret diferencial seria el joc, les màquines escurabutxaques, diguem-ne, el no esforç, el consum desmesurat, probablement coses associades com prostitució, també probablement hi haurien aspectes, doncs, associats de quasi il·legals i, per tant...
Sí, hem escoltat a Carles Ribas, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i també president dels centres d'estudis del Baix Llobregat. També està representant al Dominicat des de part de la coordinada dels centres d'estudis catalans. Per tant, aquest és un exemple que posem, que ens n'ha parlat d'Eurovegas, com també a vegades tenim i us surten idees en altres comarques o pobles, com també podria ser la nostra, però nosaltres el Centre d'Estudis del Priorat i també la plataforma del paisatge, la prioritat, és important vetllar per aquests temes que poden iniciar més aviat, que com a ciutadans i ciutadanes hem de tenir l'esperit crític en alça, hem d'estar en aquest sentit ferms. Ara, tot seguit, parlarem amb la número 11 d'avui, un comerç de Falset, avui és la Creativa, un altre serà un altre dia, que està al voltant d'una forma també d'ajudar les persones. Estem avui aquí a Falset, a Priorem Falset, i avui farem una entrevista aquí a la Creativa amb la persona que porta aquest negoci, aquest servei a la ciutadania. Com et dius?
Maria Joana.
Maria Joana, la vam conèixer a la Fira de l'Oli de Cabassers, perquè també ofereix, doncs, productes, no?, que ara ella ens explicarà, i també llibres i qüestions, perquè realment una perruqueria serveix per atendre els clients, no?, i en aquest cas, a més, doncs, té llibres i és diferent de les altres perruqueries. Llavors, ens podries explicar una mica en què consisteix?
Doncs, bueno, jo vaig començar amb la perruqueria, però me vaig donar compte de que se bueno, que hi havia unes altres necessitats amb la gent, no? I bueno, pues lo que ofereixo és que la persona que quan està aquí que se senti a gust, que li doni el servei que necessita, una mica des del meu sentir lo que cada persona necessita. Li puc donar un servei amb assessoria d'imatge. I, bueno, i també amb altres coses a nivell intern també li puc donar, pues, bueno, flors de Bach, li puc donar un oli, vull dir, li puc donar coses que a mi m'han servit que li puguin servir amb ella.
A més d'això, oferiu llibres en el voltant de quins autors o de quina corrent, què podem trobar amb aquests llibres?
Pues, bueno, aquests llibres són per, a veure, són d'una autora que jo he fet molt treball d'autoconeixement. I llavors, pues, és perquè cada persona se trobi amb ell mateix. El que ajuden és això.
Que és el més important en aquest món tan caòtic que tenim, de consumisme, no? I tan arcaic, no? Que això. I bé, doncs bé, aquí la Creativa, el telèfon d'aquí de la dependència és?
És el 977-830314.
Quin horari teniu d'atenció al públic?
Pues el dilluns, dimarts, dimecres, de divendres. De 9 i mitja fins a... Bueno, sempre, a veure, no dic hores perquè jo treballo una mica amb raó amb el que necessita cada persona, ens posem d'acord, vull dir, és a hores, quasi, perquè normalment ho faig a hores.
A millor és trucar abans i quedar. Aleshores hem dit que és 977 83 30, quan hem dit, ens pots dir? El...
0314.
Tornem a repetir.
977-83-0314.
Molt bé, ja millor és trucar abans per quedar i així d'aquesta manera concertar l'hora que ella s'atén a la demanda de les persones i de les seves necessitats de la gestió del temps. Pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També avui tenim entre nosaltres Josep Maria Burgués, que és un conegut de Tarragona i també té una relació amb el Priorat, per això ho parlarem el mes que ve. També Josep Romeu, que és el president del Centre d'Estudis d'Ulldecona i també va fer unes declaracions, però també ho podrem parlar ja el mes de maig, també, com a intervencions. Això sí, també volem dir que la Bàrbara d'Explora TGN és una persona que està encarregada que, sobre activitats que es poden fer en família, sobretot de 0 a 12 anys. De totes maneres, el mes que ve concretarem i ho parlarem en més profunditat. Però si vostès són pares i mares i voleu fer activitats en família, al Google es posa explora.tgn i t'informen de totes les activitats que es poden fer en família i que es troben pares i mares que pensem igual, que valorem més o menys el mateix, perquè són trobades al voltant de museus, d'exposicions, de visites de parcs naturals, etc. També va estar aquesta setmana passada en Joan Baello entre nosaltres i també ara ja per acabar escoltarem l'entrevista de Josep Ferrer, que és el número 15. Josep Ferrer.
Construcció i aquestes esquemes de construcció no sé si...
Estem aquí amb el Josep Ferrer amb el seu projecte de la maqueta del castell i monestir de la Baronia. Ens pots explicar una mica com va el teu projecte?
Pues mira, el meu projecte és la imitació de les castelles Cornelbou, que s'assemblava molt.
S'assemblava molt al castell de la Baronia?
Sí, el que passa és que aquesta gent construïa de forma esquemàtica, tenien una sèrie d'allò, i aquí, per exemple, pots veure que al castell de Cornelbou hi ha una entrada superfortalesa que no serveix per a res, perquè encabat al detall no hi ha cap muralla i se li podia colar per qualsevol puesto.
Però potser era per estètica, no?
Perquè tenien això al cap i ho d'allò. I encabat aquí la Torre de l'Homenatge, del Cornelbou, com pots veure, tampoc és una simple torre que tampoc serveix per a res. Però com que estaven...
Però tenia una funció defensiva, no? Bé, aquí en l'entrevista ens adonem d'una persona, en aquest cas el Josep Ferrer, que fa un estudi de lo que seria el castell de la Baronia de Cabassers i en comparació, en aquest cas, el castell d'Escornelbou. Compara, també com abans i ara, doncs a vegades se feien torres que no tenien nivell funcional com havien nascut els castells, sinó que es feia per adorno i demostrar que tal. I res més, ja per acabar avui, ens despedim pel mes que ve. El dia 19 de maig, a les 4 de la tarda, aquí, esperem que no hi hagi cap problema tècnic i que el tren arribi a les 4. A les 4 us esperem a tots el 19 de maig a les 12 de les 4 de la tarda aquí amb vosaltres, tercer dissabte de cada mes. Escoltem l'aigua com a símbol del silenci per a aquelles persones que van morir aquell dia amb el Titanic, que van lluitar fins a l'últim moment de voluntaris i voluntàries ajudant els demés. En aquest sentit, ens despedim aquí a Priori en Priorat, perquè l'important sou vosaltres, les persones, les vostres veus, el nostre programa.